NBA The Champions amb Jaume Ramon.
La sintonia, la Champions, hem estat massa temps sense partits de Lliga de Campions. La setmana passada ja vam tenir l'aperitiu amb els primers partits. En vam parlar la setmana passada amb el Jaume i com que torna a haver-hi jornada aquesta setmana, a banda d'aquest Arsenal-Barça, hem de fer un cop d'ull també al que ens espera aquesta setmana. Jaume, per què comencem?
Doncs començarem amb una història dels orígens del Dinamo de Kiev. És el partit conegut com el partit de l'amor.
L'aperitiu.
Comencem, diguéssim, amb aquesta eliminatòria entre el Dinamo de Kiev i el Manchester City, segurament la més desigualada de totes. L'equip de Pellegrini és el màxim favorit, però a la fase de grups el Dinamo ja va eliminar el Porto, va plantar cara contra el Chelsea, un equip molt valent, molt jove, segurament el més destacat és Yarmolenko, però com et dic, avui et vull parlar d'una de les històries més significatives de la història d'aquest club. Hem de viatjar molts anys enrere, a la Segona Guerra Mundial, en aquest partit de la mort que segurament aquí a Catalunya ho sabem més per aquella pel·lícula coneguda de Sylvester Stallone, Evasió o Victòria. Mítica, eh?
Soc molt de Stallone.
M'encanta aquesta pel·lícula, l'he vist moltes vegades.
És molt bona, és molt
Michael
bona.
Michael Caine, no? També
sí,
hi sortia.
També. Vinc a desmuntar una mica els mites, perquè després s'ha demostrat que no tot és tant com s'ha explicat i ha canviat la història. Si tenim una mica, l'any 1941, en plena Segona Guerra Mundial, Alemanya comença a envair la URSS, conquereix la ciutat de Kiev, que en aquella època tenia segurament un dels millors equips d'Europa, era el Dinamo, i que era l'equip que es funda a través de la policia i l'exèrcit. Això ho sabem molt dels clubs russos, que sempre estan vinculats a institucions. Amb la guerra, diguéssim que s'acaba el futbol, és normal, i s'acaba tot, però un forner decideix muntar un equip amb exjugadors que havien anat a lluitar al front amb l'exèrcit comunista i creen l'anomenat Futbol Club Star. Per distreure's, també creen una competició local que juga contra militars que hi havia en aquella zona, també contra els alemanys, també hi havia la guarnició hongaresa, l'equip dels ferrocarrils. Era una zona que tampoc estava molt revoltada, diguéssim, perquè també patien una mica els efectes de la dictadura del comunisme. Era molt dur aquella època i, per tant, es vivia un clima molt tens, però tampoc era molt bèl·lic. I un d'aquests partits, que és el que passa a la història com el partit de la mort, es disputa el 9 d'agost del 1942, on la llegenda que se'ns ha explicat narra que els alemanys van amenaçar els ucraïnesos de que si perdien aquell partit, si guanyaven els ucraïnesos als alemanys, els portarien a camps de concentració i els maten. És la típica història de la pel·lícula, que entren al descans i els diuen, i d'aquí ha sortit que el partit va ser molt animal, amb entrades dels soldats alemanys molt dures, fent trampes fins i tot, però que acaben guanyant els jugadors del Dinamo. Això té una mica d'exageració, segurament ho va fer l'exèrcit rus per vendre una mica la heroïcitat dels que van fer la resistència de l'exèrcit comunista i vendre-ho com una gesta heroica, però protagonistes d'aquella època, de fet, un dels fills dels exjugadors ha desmuntat tot aquest mite. Un dels fills dels exjugadors que va jugar aquell partit i que hi era recollint pilotes explica que la història no va ser així, que va ser un partit normal i corrent, el que passa que els jugadors del Dinamo eren molt més bons que els soldats alemanys, que no eren professionals.
I els van passar per la pedra.
Els van passar per la pedra. De fet, es va jugar un altre partit entre ells després d'aquest partit de la mort, que sí que hi va haver conseqüències, perquè sí que hi va haver morts, però no tenen res a veure amb el futbol, sinó són conseqüències polítiques.
És una història boníssima, que havia tingut l'oportunitat fa relativament poc de poder-la llegir, no recordo exactament a on, i que té una pel·lícula que és brillant, a veure si una victòria, que recordo el moment que es juga el partit i que comença a cridar l'afició, Victoire!
Sí.
Amb Pelé, sí, que em sembla
Pelé,
que fa el
també
gol.
També protagonitza la part.
I Sylvester Stallone fa de porter, no?
Em sembla que sí.
Sí. El jugador nord-americà, sí, Pelé fa el gol, Michael Caine és el jugador britànic, una grandíssima pel·lícula.
Com dèiem, el partit va ser normal, van superar, i el que va ser que això, es va exagerar molt, i un dels fills d'aquests exjugadors explica quines van ser les conseqüències i per què van haver morts i per què després va passar tot això. I el que passa és que, com hem dit abans, el Dinamo de Kiev neix de la policia i de l'exèrcit. Aquests formaven part del Partit Comunista i quan arriba la Gestapo a Kiev comença a buscar quins són els que formaven part del Partit Comunista i molts eren jugadors del Dinamo, lògicament. Per exemple, un dels jugadors, Nikolai Korotchik, és detingut i torturat fins a la mort també per l'exèrcit alemany. Aquí ja, llavors ja es comença a acabar tots aquests partits de futbol, s'acaba aquest clima, diguéssim, de partits així amistosos, s'acaba tot, i després sí que hi va haver també tres exjugadors del Dinamo que formaven part de l'FS Star que se'ls van endur a camps de concentració i van morir, però 6 mesos després, a conseqüència del que passava en aquests camps, totalment tràgic, però que no té a veure amb això del partit de la mort, que una mica se'ns ha venut aquesta història per una mica l'èpica, suposo, de vendre aquesta gesta.
No serà de l'amor el de dimecres, no. Però serà un bon partit de futbol, el que jugaran a Kiev, el Dinamo i el Manchester City. We're number one and we're the team. El plat principal. We're the champions. We're gonna win. Ens es queixava el Baumala que la UEFA com pot col·locar a la mateixa hora de l'Arsenal al Barça el Juve-Bayern també dimarts a 3:15, que és el partidàs amb permís d'Arsenal i Barça.
És això dels interessos televisius, dimecres hi ha el partit del City, no poden jugar dos anglesos al mateix dia, llavors ho hem de combinar, però sí que la veritat, perdre'ns un Juve-Bayern tot sencer sabrà greu, però sempre tenim les repeticions. Els dos equips s'enfronten, com ja vam fer fa 2 anys als quarts de final, serà una eliminatòria molt atractiva aquest Juve-Bayern, dos equips que la temporada passada van arribar a les semifinals, de fet, la Juve va arribar fins a la final, i avui us vull parlar d'un futbolista, Kingsley Coman, que està cedit de la Juve al Bayern. I té una història molt interessant, un currículum espectacular amb només 19 anys i que, com a curiositat, és un enamorat del hip-hop. No sé si t'agrada tu, David, aquest hip-hop, aquest rap francès.
És una mica estrany.
Perquè ara potser et foto en un compromís i no era la intenció, però és Coman o Coman? Com... és francès, no? Però...
Coman, deu ser. Coman,
sí,
Coman,
si és
Coman,
francès,
sí,
és Coman.
Sí, sí, Coman, Coman. Té només 19 anys i, com dèiem, un currículum espectacular. Ja ha passat pel PSG, la Juve i el Bayern de Munic. Com a entrenadors ha tingut Ancelotti, Blanc, Allegri i ara Pep Guardiola. I l'any que ve tornarà a tenir segurament... Ancelotti, perquè la sessió per 2 temporades al Bayern és de 2 anys i, per tant, segurament l'any que ve tindrà una altra vegada Ancelotti, que és el tècnic que el va fer debutar. És un extrem molt ràpid, també pot jugar de punta, molt tècnic, capacitat per desbordar, té bona arribada, i a França el comparen una mica amb el nou Ribéry. És un d'aquests projectes que tenen el futbol francès i que pinta molt bé. Veurem si va a l'Eurocopa d'aquest estiu. I per saber més sobre els seus inicis, amb 8 anys ja fitxa pel PSG gràcies a la insistència del seu pare. El seu pare va anar moltes vegades a les portes del club parisenc per demanar-li que li fessin una prova, que demostrés el seu valor. Va costar, però finalment ho va aconseguir i a la primera prova ja el van fitxar al PSG. Es converteix en un dels grans projectes, una de les grans perles, i debuta al primer equip amb només 16 anys. Com dèiem, amb Ancelotti, és el futbolista més jove de la història del PSG en debutar, però s'estanca a la següent temporada amb Laurent Blanc, que no confia gens en ell i ho passa bastant malament en aquell vestidor. Té conflictes fins i tot amb Zlatan Ibrahimovic, que és el referent d'aquell PSG. Hi ha fins i tot un vídeo, si busqueu a YouTube, que van tenir un petit enfrontament després d'un partit on Zlatan el va retar amb la mirada, li va dir mira'm a mi, mira'm a mi, i com em va passar una mica així sense voler conflictes, però després va dir que Ibra era la persona més egoista que havia conegut mai i també que el vestidor del PSG era com un clan. Per tant, ho va passar molt malament i va decidir marxar lliure l'any 2014, a l'estiu, a la Juve, que feia molt temps que el seguia, era un dels grans projectes a nivell europeu. Allà agradava molt a la secretaria tècnica, però no tan Allegri, que la temporada passada li va donar molts pocs minuts, va ser un suplent habitual i s'esperava que aquesta temporada podria ser l'explosió de Coman a la Juve. Però... va tenir un gir inesperat el 30 d'agost, quan semblava que s'acabava el mercat de fitxatges i s'anuncia la cessió de Coman al Bayern de Munic per 2 temporades.
Hi ha clàusula de la por? Podrà jugar Coman?
Podrà jugar. Sí, sí, a Europa està prohibit. De fet, a la Champions sí, veritat, jo crec que això ho van prohibir.
De fet, està prohibit a tot arreu.
Està prohibit a tot arreu, però Madrid
fa... La federació sí. fa ús grossos.
Amb les primes, sí, sí, sí. Té una opció de compra de 20 milions d'euros al Bayern i segurament executarà, perquè el mateix jugador ja ha dit que es volia quedar. Com a curiositat també d'aquesta sessió barra fitxatge, jo crec que acabarà sent fitxatge, és que Arturo Vidal, que aquest estiu també va canviar la Juve pel Bayern, a la segona roda de premsa que fa ja recomana obertament el fitxatge d'aquest jugador francès perquè vingui al Bayern. I això va sorprendre tothom i al cap d'unes setmanes es va complir, segurament per recomanació de Vidal, però també perquè els directors esportius del Bayern i Pep Guardiola tenien bons informes, perquè ha fet una molt bona temporada en aquest inici, sobretot per les baixes de Ribéry i Robben, i ha destacat, és un dels jugadors que segurament tindrà un rol de 12 home, perquè és un jugador que entrant des de la banqueta pot revolucionar els partits, però estiguem atents a Coman, que jo crec que és un home que donarà de parlar, i veurem la temporada que ve també amb Ancelotti, que és el que va fer debutar al PSG, si encara explota més.
El veurem si titular o no. En principi Coman no hauria de ser titular, lògicament, en aquest partit de dimarts, Juve, Bayern, partidàs, 8:45, a la mateixa hora que l'Arsenal Barça. La cirereta del pastís. Cerc, hem arribat al descans, a Vicente Calderón.
Que no és un partidàs, no està sent un partidàs, està sent un partit molt intens per part de l'Atlètic de Madrid. Sense ocasions, el Villarreal ha replegat esperant la contra, però còmode, de moment empat a 0.
Dimarts, Arsenal-Barça i Juve-Bayern. Dimecres, Dinamo-Manchester City i PSV-Atlètic de Madrid. O el que és el mateix, Simeone contra Cocu.
És un partit que a les banquetes té molt atractiu. Tenen grans jugadors, però no tenen segurament grans estrelles. En canvi, els entrenadors són considerats actualment dos dels millors i amb més projecció a les banquetes. I a més, és curiós perquè he estat mirant una mica la seva trajectòria com a futbolistes i tenen vides paral·leles. Hi ha moltes curiositats, ara les repassem. Per exemple, els dos van ser segurament dos dels millors migcampistes que hi va haver a la dècada dels 90, final, a principis del 2000. Però més hi ha més curiositat. Per exemple, els dos tenen la mateixa edat, 45 anys, van néixer l'any 1970, debuten a primera divisió molt jovenets. Simeone ho fa als 17 anys amb Vélez, d'Argentina, Cocu amb 18 a l'AZ Alkmaar, i amb 20 anys els dos ja canvien de rumb, molt jovenets, per començar a créixer com a futbolista. Simeone se'n va a Itàlia, al Pisa, a Cocu el fitxa al Vitesse, i a partir d'aquí ja comença la seva explosió, es fan un nom al panorama europeu. Cocu comença a brillar al PSV abans de fitxar pel Barça. El PSV és on es fa un nom, on brilla sobretot a la Copa d'Europa i on actualment està entrenant. Simeone es fa gran a l'Atlètic de Madrid abans d'un pas pel Sevilla, va jugar al Sevilla, recordem, i curiosament van estar 15 temporades, els dos també, això és, van estar les mateixes temporades al futbol d'elit europeu, 15 temporades, però mai van coincidir en cap partit de clubs, mai van jugar junts Simeone i Cocu, però sí que es van enfrontar una vegada. Va ser un Mundial amb la seva selecció on els dos també han estat grans referents. Per exemple, els dos han estat capitans de les seves seleccions, Simeone amb Argentina, Cocu amb Holanda, i es van enfrontar, com dèiem, amb un partit al Mundial de França del 1998, Argentina-França, Argentina-Holanda. Va guanyar Holanda 1-2 amb un gol de Dennis Bergkamp al minut 89. Argentina, en aquella època, per aquella eliminació, va rebre moltíssimes crítiques, i buscant les declaracions postpartit, Simeone ja parlava com ara. És molt voltar aquest Porto, de fa 18 anys.
18 anys,
I ja parla de lemes. Ara tenim aquest lema del partido. Fa 18 anys ja parlava com un entrenador i de lemes.
Al haber perdido, hemos cometido errores. Pero lo que pasa es que este grupo siempre tuvo un lema, ¿no? Todo para adentro, nada para afuera. Y desgraciadamente, claro, para ustedes que tienen que trabajar y tienen que vender y tienen que informar a la gente, se le hace difícil de esta manera.
Més fina.
Pero para el grupo fue importante.
Però
els tòpics són els mateixos.
Els tòpics són els mateixos i la filosofia, ja parlava com un entrenador. Amb les seves seleccions també van ser referent, van superar els 100 partits. Simeone, 106 partits amb la selecció argentina, és el quart jugador amb més partits de la Biceleste. Cocu, 101 partits amb Holanda, el setè jugador amb més partits com a internacional. Per tant, com a jugadors també van tindre una vida molt paral·lela, i també com a entrenadors. Per exemple, els dos van agafar l'Atlètic de Madrid i el PSV Eindhoven, respectivament, a mitja temporada de la campanya 2011-2012. A l'Atlètic van fer veure Gregorio Manzano, i al PSV Cocu va entrar per substituir Fred Ratten. Després d'agafar l'equip, Cocu va estar una temporada amb el sub-19, va agafar després al PSV el primer equip, i els dos han estat capaços de guanyar una lliga i són entrenadors joves amb molta projecció, i jo crec que d'aquí uns anyets els veurem als grans clubs, perquè pinten molt bé, els veurem en aquesta eliminatòria, que tàcticament serà molt interessant.
PSV Atlètic de Madrid, dimecres a 3:15, home, són 4 partidassos, eh?
Sí.
A mi m'agrada més aquesta setmana, no només perquè jugui el Barça, sinó que crec que és una setmana de 4 grans partits de futbol: Arsenal-Barça, Juve-Bayern el dimarts, Dinamo-Manchester City i PSV Atlètic de Madrid dimecres. La setmana que ve
no,
perquè hi haurà descans de Champions.
Correcte.
A partir d'aquí 2 setmanes torna el Jaume Ramon al Movier de Champions. Gràcies, Jaume.
A reveure.